Ara hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. El magistrat Gabriel Oliver ja ha pres possessió com a president de l'Audiència Provincial de les Balears. Assumeix el càrrec amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits judicials, cosa que passa per incrementar el personal.
Ho ha dit durant la seva presa de possessió aquest dimecres hora baixa, en què també s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges: la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia. A més, ha destacat que l'Audiència Provincial es fa feina en equip.
Jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda als meus companys i hem d'aprendre a veure quines són, poden ser les solucions pel retras que té l'audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
I una notícia d'aquesta matinada: els bombers de Mallorca han extingit l'incendi d'un cotxe elèctric en un garatge del port de Pollença.
Han rebut l'avís quan faltaven 10 minuts per la 1 de la matinada. El foc s'ha produït, com dèiem, en un vehicle elèctric aparcat al garatge situat a la planta baixa d'un habitatge de 2 pisos. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels parcs d'Alcúdia i d'Inca, que finalment han aconseguit apagar les flames.
I a la crònica internacional, un ministre d'Israel ha assegurat que el govern de Benjamin Netanyahu ja està negociant amb els Estats Units el repartiment de la franja. Això quan també hem sabut que 40.000 persones han abandonat Ciutat de Gaza en les darreres 48 hores. Mentrestant, augmenta la pressió internacional.
La Comissió Europea proposa als Estats membres suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. Entre altres, inclou la reintroducció d'aranzels i la suspensió de fons. Ara bé, no romprà les relacions comercials. Això quan fa pocs dies que la Comissió de l'ONU hagi reconegut que Israel està perpetrant un genocidi a Gaza. En una entrevista de fa només uns minuts a l'informatiu Matí, el professor de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Gené, assegura que més endavant s'obrirà la fase oral que acabarà en sentència, però reconeix que estarà anys a arribar. A efectes pràctics, no es traduirà en responsabilitats reals cap als responsables de la massacre.
I, malauradament, la sentència del Tribunal Internacional de Justícia serà una sentència, com totes les tribunals, declarativa, i les conseqüències que tindrà seran les que posarà de manifest que, hipotèticament, Israel ha incomplit el conveni, però conseqüències pràctiques, en el sentit d'un engriciment de responsables per tractes com els dos, no se produirà perquè no forma part de les competències del tribunal.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha disminuït la pressió de l'aigua que surt pels grifons després que l'illa ha entrat en alerta per sequera. És una mesura que notaran sobretot els que viuen en els edificis més alts.
Una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament aigua dessalada.
I ja s'ha inaugurat la Setmana del Llibre en Català. Se celebra fins diumenge als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, va fer el pregó i va aprofitar per defensar la lectura contra la intolerància i reclamar mesures per la pervivència de la llengua catalana.
Lògicament, una crida en els poders públics que compleixin amb el seu mandat estatutari de protegir la nostra llengua i cultura.
Les expectatives dels llibreters per aquesta 36a edició són elevades.
És una cita importantíssima per la literatura, la cultura i la llengua de la nostra terra.
Són dies en què podem mostrar molt el nostre fons. Pensa que som editorials que potser com la nostra, que fa 30 anys que editam.
Així arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia per ràdio i per televisió. Amics, que passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
Minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Són les 9 i 5 minuts. Benvinguts al dia. Encetem el programa. És dijous, dia 18 de setembre, i tenim 23 graus de temperatura en aquest moment. Saludam els espectadors que s'incorporen just en aquests moments, igual que els oients, perquè, ja sabeu, recordeu, el nostre horari és de 9 a 11 a través de la ràdio i a través de la televisió. Ahir ho vàrem comentar i va ser un dels temes a abordar a la nostra tertúlia. Recordeu aquesta enquesta que va publicar el govern en què explicava que 8 de cada 10 balears consideraven que hi havia massa turistes. El govern va explicar que la darrera enquesta sobre aquesta percepció avala el seu full de ruta de contenció i lluita contra l'oferta il·legal. I, per altra banda, clar, com vos explicava, reaccions al Fòrum de la Societat Civil considera que la ciutadania demana de créixer. Serà un dels temes que abordarem tot d'una aquest dia després dels resultats. Ho abordarem a la nostra tertúlia, com també altres qüestions importants. Ho comentaven els nostres companys d'informatius. Es notícia la situació d'alerta per sequera a Eivissa, però també volem parlar de solucions. Solucions molt interessants perquè l'Ajuntament de Vila ha disminuït la pressió dels grifons de l'aixeta i ho noten sobretot en un edifici, les persones que viuen en els pisos més alts. És una mesura, diuen, que ja ha resultat efectiva perquè el consum sembla ha davallat, s'ha notat. A més, des de fa uns dies el municipi ja subministra únicament aigua dessalada. Però tenim altres notícies del dia que destacar i que compartir amb els espectadors i oients que passen precisament per habitatge o per solucions, podríem dir.
Així és, Marta, bon dia. L'Institut Balear d'Habitatge, l'IBABI, impulsa en aquests moments la construcció de fins a 900 habitatges de protecció oficial a totes les illes. És una notícia positiva, tenint en compte la gran demanda que hi ha en aquests moments i la notable pujada de preus. Però, i si la solució fossin les cases modulars? Hem de dir que en els darrers anys han viscut un autèntic boom. Aquesta tipologia de cases ha deixat de ser una solució temporal i s'ha convertit en una alternativa real. De fet, el preu, tot i que és accessible, també ha experimentat una pujada notable. Un exemple, a un conegut portal d'internet n'han esgotat les existències d'algunes que no superen els 10.000 euros.
I què més és notícia aquest dimecres, companys?
Avui la polèmica també es manté per al conflicte a Gaza, que continua en el punt de mira. Un dels partits que governen, Sumar, s'ha proposat etiquetar de manera específica tots els productes que procedessin d'Israel amb la finalitat de desincentivar-ne la compra. A través d'una iniciativa parlamentària consideren la possibilitat d'imposar un etiquetatge específic a tots els productes comercialitzats a Espanya per empreses israelianes, perquè els consumidors puguin exercir el seu dret d'estar ben informats d'aquesta procedència.
Seguint en l'àmbit internacional.
I doncs, mira, la visita de Donald Trump al Regne Unit, els mesos de planificació que les autoritats britàniques varen invertir per donar-li una rebuda espectacular al mandatari, varen estar, vos han de dir, a punt d'acabar el fens. Tot i l'enorme desplegament de seguretat, unes persones varen projectar en els murs del castell de Windsor un vídeo del president dels Estats Units en una de les festes de Jeffrey Epstein. Quatre homes varen ser detinguts i acusats de difondre comunicacions malicioses, segons va informar la policia. Hores després, un altre grup va intentar passar un furgó amb una enorme foto de Donald Trump i Epstein prop de la fortalesa, però els agents ho varen impedir. A més, a uns 40 quilòmetres a l'oest, a Londres, milers de persones varen participar en una manifestació en contra de la presència del president dels Estats Units.
La frase del dia, 9 i 8 minuts. Sempre en aquest moment destacam alguna que mos ha cridat l'atenció. Avui no és una excepció.
Així és, Marta. Bon dia, espectadors, bon dia, oients. La frase és: de mo mare he après que la sensibilitat i la constància són fonamentals.
Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo.
I va beníssim que parli del puro estilo de la Crua, aquesta cançó de Rigoberta Bandini, perquè la frase és de Carmen Thyssen, Fia, a l'entrevista concedida a la revista Hola per haver guanyat el Premi Generació Hola al món de l'art, que va atorgar la revista mateixa. Ja ho sabeu, de les mares, entre d'altres coses, podem aprendre que la sensibilitat i la constància són fonamentals.
Bon consell per començar aquest dijous,
no t'ho esperaves.
No m'ho esperava.
Què programa era així? Una aquestseta de sorpreses.
A banda de consells, de què parla tothom? Que és allò de la qual cosa no podem prescindir.
I d'avui tothom parla d'un invent revolucionari per les fractures.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
Investigadors xinesos han desenvolupat una cola que pot emprar-se per tractar fractures d'ossos. Vos imagineu? Una fractura de fèmur solucionada només amb un adhesiu podria ser revolucionari per al tractament d'aquestes fractures i part d'ossos fragmentats, que de vegades tenen difícil pan, podríem dir. No, pana no, pana seria que estan malament, sinó que serien difícil d'adobar. D'acord amb mitjans oficials, aquesta nova cola és capaç de reparar les fractures en tan sols 3 minuts. I volia demanar-vos, estimats companys de taula, si sou de fracturar-vos gaire, i aleshores aquesta notícia per vosaltres seria com a pluja de primavera, i si vos animaríeu a provar-la, perquè no sé si a mi, d'entrada, fins que no vegi que funciona les totes, i a mi aquesta cola me faria una mica de por. Joana Maroto, tu que ets una dona arriscada i valenta, com poques.
Jo t'he de dir que...
Així, i fracturada, també.
Escolta, d'entrada, m'he fracturat molt? No. Però pensar ara mateix que tenc com a mal de cadera i que arriba una edat que per ventura hauré de mastegar aquesta cola. Així que no descart anar a la Xina a comprar-ne.
I més des d'aquest setembre que ets esportista d'elit. Vulguis que no. Hem de dir que encara està en estudi, eh? No és que ara puguem anar a la farmàcia, no volen crear alarma aquí a Balears, que imagina totes les farmacèutics...
Alarma no, que no tenim, no, més esperances, no?
I alarma a les farmàcies perquè no en tenim, què està passant? Joan...
La meva pregunta aniria més enllà. Si ja som capaços d'arreglar fractures d'ossos, podrem arreglar mai fractures d'escò? És a dir, tu creus que això...
Però i com començam amb aquesta profunditat?
No, serem capaços d'arribar a això? O no voldrem que mos arreglin escò?
Heu una perdona, cola per arreglar...
Però parleu de fractures emocionals o fractures físiques emocionals?
Escò ja te l'arreglen quan te posa un estent. Això ja està inventat, estimat.
No sé si
però l'altre, no sé si... Clar, és que les emocions no són matemàtiques. No sé si hi ha cola que pugui ferrar dos cors que han decidit separar-se.
Des d'aquesta pregunta.
Per favor,
amb aquesta profunditat, no sé si el que jo anava a dir...
No, és que ara estic per recitar l'opi de Formentor per 150 anys.
Anava a dir un matís, que és cola adhesiva, que en cap cas cinta adhesiva, sinó que és una cola que s'injecta i d'aquesta manera se suposa que s'uneixen els ossos.
Home, poca broma, perquè sí que ja existeix més o manco una cosa similar per no haver de posar punts. És com una petita cola que fas un trenc i en lloc d'haver de cosir, i per això un botifarró, te posen aquesta cola de per de dins i com que te ferra i va molt bé perquè no et deixes la mateixa cicatriu. Per aventura serà la revolució, això, les escoles.
I sobretot, llegint una mica sobre el tema, va molt bé per fractures d'aquestes que tenen un soldat difícil perquè són a llocs on hi ha moviment o que no se poden embenar, que no se poden enguixar. Aleshores, aquesta cola, per això sí que és revolucionària, tot i que en 3 minuts ja tinguis el tema solventat. Què vols que te digui? Sí, fins ara que no hi havia aquesta cola, hi havia gent arriscada que tot el dia feia esport i se tirava per penya-segats amb perquigudes, no vull pensar què passarà ara, que en 3 minuts t'ho poden resoldre.
Idò, és una de les nostres notícies curioses del dia, aquest invent xinès revolucionari. 9 i 12 minuts en la bona companyia de Miguel Soler als comandaments tècnics i a la part televisada Andreu Tobler, Alejandro Rubio, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Ens atem el dijous.
Mor, florida et vella, cal patir si et sec de mena, cal que et vena, sóc peiós, puixant l'agulla fins al món.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Comença la nostra tertúlia, el debat sobre l'actualitat, sobre les claus del dia, sobre allò que és notícia, també el que més mos crida l'atenció i el repàs dels titulars més destacables. Avui saludam a les periodistes Alicia Mateos i Angie Galvín. Bon dia, benvingudes
bon dia
a totes.
Hola,
dues.
Bon dia.
I l'advocat Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Bon dia.
Si vos sembla, volem començar ja ahir. Era una de les notícies que abordaven just en aquest espai. Avui ja podem parlar de reaccions. Me refereixo sobretot a l'enquesta sobre turisme del govern. Els resultats, de forma ràpida, 1 de cada 10 balears trobaven que s'havia de decréixer, no?, de gestionar d'una altra manera el turisme. Els mateixos resultats ja a la mà. També el Fòrum de la Societat Civil considera que la ciutadania demana decréixer. Vos demano una primera opinió sobre aquesta enquesta que va sortir ahir. Jo crec que ha abordat molt de titulars, no? Ha abarcat molt de titulars, així que vull conèixer les vostres primeres impressions 24 hores després de la publicació d'aquesta notícia. Alicia.
Bueno, yo creo que esta encuesta pone de manifiesto lo que ya sospechábamos y ya se había visto en la calle, en las manifestaciones que se han realizado y en el sentir general de que cuando tú sales al bar y te tomas algo, pues se habla de esto, de masificación, atascos, problemas para acceder a la vivienda porque el alquiler turístico ilegal ha hecho que los precios se disparen. Y yo creo que afortunadamente el gobierno supo recoger este descontento ciudadano y al principio de la legislatura ya abordó esta situación creando esta mesa de turismo. Y que, bueno, la masificación no es algo que tengamos desde antes de ayer. Esto es algo que tenemos desde hace años, se había obviado y ahora, pues, parece ser que se empieza a abordar y yo creo que esta encuesta pone de manifiesto que es necesario y urgente tomar medidas.
Eduardo.
Yo creo que al final lo que hace esta encuesta es un poco pues trasladar el sentir popular de la gente a lo que ya llevábamos meses diciendo todos, ¿no? Efectivamente, bastaba solo salir a Palma, darte un paseo, coger el coche para ver que estamos absolutamente sobrepasados. Estoy con Alicia, esto hace tiempo que viene así, esto no se genera de un día para otro. Hemos tenido una política en este sentido absolutamente inmovilista y ahora parece que cada vez que sale algo del turismo le estamos pidiendo al gobierno que reaccione, que haga, que haga, que haga, y también hay que darles tiempo pues a que esa mesa pues empiece las iniciativas y a que se trasladen las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Al final, para resumir, refleja el sentir de los ciudadanos y también creo que pone de manifiesto pues que hay que hacer más cosas de las que hacemos, no solo con el tema de la masificación, sino con la oferta de turismo ilegal también.
Sí, o sigui, és evident que aquesta enquesta reflecteix un sentiment general, no? Sempre s'ha de xerrar que abans de prendre mesures s'ha de tenir aquestes dades, no? Sempre ha estat aquest mantra, no? Que abans d'actuar hem de conèixer realment quin és l'impacte del turisme i quina és la percepció de la ciutadania. I està molt bé que el govern actual no faci esquena a aquesta problemàtica, no? Perquè evidentment no és cosa d'un dia i és un problema, perquè prenguis la mesura que prenguis, segur que tothom te criticarà, això estem segurs, no? Perquè et quedaràs molt lluny o no faràs res. El que no estic d'acord amb els meus companys és que s'hagin pres mesures, perquè realment aquesta mesa per la sostenibilitat, aquest pacte, no? Realment han marxat els partits de l'oposició, és a dir, quan hi hagi un canvi de govern, probablement el que faran seran aquestes mesures que s'aprovin es revertiran, perquè no hi ha pacte realment, o sigui, no és com passa, per exemple, l'educació. Vull dir, un partit aprova unes mesures determinades i després, quan governa un altre partit, en comptes d'acceptar les mesures que s'han pres i que són positives, les canvia, no? Per tant, jo dubto que tingui continuïtat el que es pugui aprovar en aquesta mesa i tampoc hi són les principals entitats ecologistes i socials perquè han marxat.
Bueno, pero aquí es por una cuestión política, porque la oposición está haciendo su papel de oposición y está haciendo política con esto. Medidas, evidentemente, como decía Eduardo, pues claro, necesitan su tiempo, porque tú no puedes, por ejemplo, prohibir la entrada de coches sin unos informes técnicos y jurídicos que te avalen que la decisión es correcta, porque si no te la pueden tirar abajo, porque habrá empresas que demanden. Yo, por ejemplo, creo que en el caso de Ibiza y Formentera ya está limitado, en el caso de Mallorca se prevé que el verano que viene se pueda hacer, se está haciendo mucho trabajo en el alquiler turístico ilegal y yo creo que sí que se están dando pasos. Ojalá estuviese la oposición, pero yo estoy convencida de que habrá una serie de medidas, como por ejemplo la limitación de la entrada de vehículos, que la oposición, si gobierna, no va a revertir. Yo no veo a los partidos de izquierdas diciendo, venga, que se quita esta limitación. No lo veo. Habrá decisiones que no tienen fàcil reversió.
Sí, però si fem memòria, per exemple, la limitació d'entrada de vehicles a l'illa de Formentera es va aprovar pel Consell Insular de Formentera quan governava l'Esquerra.
I no s'ha quitat ara.
Però vull dir que no és mèrit d'aquesta taula per la sostenibilitat.
Però en Mallorca, per exemple, sí. Perquè és una qüestió que s'ha abordat.
Sí, però no neix únicament d'aquí. Vull dir, tenim l'exemple de Formentera. Ja sabem que legalment és possible.
Sí, pero entonces la solución ¿cuál es? ¿Disolver la mesa? ¿No adoptar medidas?
No, yo es creo para que trabajen.
Esto hay que ponerlo sobre la mesa, es una cuestión que se tiene que abordar y luego ya es responsabilidad de la oposición y de las entidades ecologistas si quieren estar o no. Yo creo que cuando tú estás puedes forzar a que se haga algo. Cuando no estás, evidentemente no se van a adoptar esas medidas que tú reclamas. el irte no es la solución.
Yo creo que lo primero de todo es que por lo menos el gobierno ha hecho una cosa, que es ponerse a trabajar, cosa que los 8 años anteriores no se había hecho.
Y reconocer que hay este problema.
Primero decir que hay un problema, luego ponerse a trabajar. Lo de que no haya continuidad, bueno, yo no sé en qué momento de espacio-tiempo estamos, pero quedan 2 años de legislatura, y si vemos las encuestas y la ola de intención de voto, tiene toda la pinta de que vamos a tener 4 años más del mismo gobierno, y cuidado con ciertos partidos que ya vienen con una inercia de voto bastante importante. Entonces, continuidad, en principio habrá. Lo que habrá que estar vigilantes es a que esta mesa, efectivamente, las propuestas que pone se lleven adelante y sean hábiles, pues, para un poco desatascar, ¿no?, esta masificación que está claro que tenemos.
Si vos sembla, fem una valoració d'una altra qüestió, no? Dia de resultats, moltes vegades hem parlat en aquest programa sobre preus, no? Vull posar sobre la taula l'IPC, que ja sabeu que sí que és vera, que varen comentar que ha experimentat una lleu davallada, estem parlant de 3,2% a Balears, això durant el mes d'agost, no? 3 dècimes per sota de la taxa interanual del mes anterior, això segons dades definitives de l'Institut Nacional d'Estadística. Però clar, tot i aquesta lleu davallada, ja partim d'uns preus molt alts, això sí que és una realitat d'una escenària de la compra molt cara, on sobretot hi ha algunes categories que no davallen. Habitatge, aigua, electricitat, gas i combustible, que en aquest cas seria quasi un 6% més que l'agost de 2024. Després, vos afegeixo un ítem més, a punt d'entrar a la tardor. A més, per cert, experimentarem una gran davallada de temperatures de cara al cap de setmana, o sigui que serà de bon de veres. Entrarà també el tema de pobresa energètica, o sigui que la pregunta seria com enfrontar enguany els preus que no están adaptados al nivel de vida de las personas, Alicia.
Bueno, el problema que tenemos con el IPC es que no se trata de que baje, sino de que las subidas son menores. Entonces, si tú vas sumando las subidas acumuladas de cada mes, por ejemplo, en el precio de los alimentos, el mes pasado, todavía no tenemos, yo no he hecho el cálculo de este mes, pero el mes pasado acumulaban una subida de un 34%, creo que en los últimos 4 años. Claro, es muchísimo. Es que el IPC sube poquito porque está subiendo menos, no, ya no estamos en el 6-7% como hemos llegado a tener, pero claro, se sigue acumulando. Entonces, el nivel de vida en Baleares, que ya es de los más altos de España, si le sigues acumulando subidas, pues claro, hacer la compra es que es un gran problema para muchas familias. Es que la expresión de he gastado 50 euros y no llevo nada, ¿quién no la ha escuchado? Es que es algo habitual. Y luego, claro, lo que decía Marta, el tema del combustible, con la situación geopolítica internacional que tenemos, con tantos conflictos y demás, pues es normal que el precio del combustible suba. Y luego nos llega el invierno, donde hay que poner calefacción y demás, y claro, todos son gastos. Si a esto ya le sumas la vivienda, pues así tenemos lo que tenemos, trabajadores pobres y familias que no llegan a fin de mes.
Sí, és el principal problema, la pujada dels preus i el preu de l'habitatge. Però després l'economia a nivell macro sí que funciona. De fet, les previsions del govern són positives. Crec que ha estat en aquesta roda de premsa del Consell de Ministres d'aquesta setmana, de dimarts, que varen pujar la previsió econòmica per enguany, i no només el govern, sinó organismes també nacionals com el Banc d'Espanya, o fins i tot organismes a nivell europeu i internacional, afirmant que l'economia espanyola funciona bé, sí, i que puja. El problema és que a nivell macro funciona, però a nivell micro els ciutadans cada pic són més pobres.
Nos han bajado hasta la prima de riesgo, que sí. Esto es un mérito, pero claro, si ese beneficio macro no llega a las familias, realmente hay un problema.
Una curiositat que he trobat, que m'ha cridat molt l'atenció, sobretot afecta les famílies nombroses, no? Algunes estan renunciant a qüestions com, per exemple, activitats extraescolars. Això és una claro, realitat, és que ja s'estan adaptant les famílies, sobretot les que tenen més d'un fill, a una nova realitat.
Claro, es lo que dicen mis compañeras, que al final, por mucho que digan que la economía, que el IPC no está desbocado y que bueno, que la economía incluso no va tan mal, esto cuando lo trasladamos a las familias, decirle a la gente de casa, no os preocupéis que todo va bien, cuando no pueden llevar a los niños a actividades extraescolares, porque no solo es el coste de la actividad extraescolar, sino los desplazamientos, claro, todo eso a una cesta, sumado a una cesta de la compra a la que no se llega absolutamente para nada, pues bueno, hace esto, ¿no? Que te replantees el decir, bueno, pues voy a tener que quitarme cosas porque si no se llega a fin de mes.
Claro, y aquí también están muy preocupados los expertos, los médicos y asociaciones de consumidores también, por la implicación que esto tiene en la salud. Porque Alfonso Rodríguez, el presidente de Consubal, él siempre dice, los baleares ya no comen lo que quieren, sino lo que pueden, porque tú vas al supermercado y ya a lo mejor no compras productos productos frescos, sino que te vas más a ultraprocesados que son más baratos.
Es que se han convertido en objetos de lujo. O sea,
sí,
comer sano es mucho más caro que comer mal. Esto es obvio, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. Entonces, claro, no solo, y ojo, no solo afecta a las familias en cuanto a la alimentación. El que no vayan a actividades extraescolares significa que no hacen el deporte que tienen que hacer. Y por lo tanto, también en eso es un paso atrás.
Así tenemos la obesidad que se está disparando entre los menores.
Y les adicciona a los aparatitos electrónicos, que es lo que están haciendo mientras que no hacen actividades extraescolares, ¿no?
Y la situació de moment no canvia, perquè la tendència és a l'alça. Clar, demanar-vos per on passen aquestes solucions...
Claro, el problema es que cuando un producto sube de precio, lo que hace es mantenerse, difícilmente baja. Hay excepciones, como por ejemplo el aceite de oliva, que sí que subió tanto que luego bajó, pero normalmente tú dices, la carne fresca ha subido un 3%, pero ese 3 ya no lo recupera, lo que hace es mantenerse o seguir escalando. Entonces lo vemos en la cesta de la compra, antes llenarla, con 50 euros tú podías comprar bastantes cosas. Ahora es que no llevas nada. Es no, que...
Y luego súmale los gastos que tienes fijos de casa, porque la electricidad, se habla poco de la pobreza energética, pero yo creo que una de las soluciones pasaría por ahí, por hacer bonos sociales para el tema de electricidad, porque lo que
no existe puede ser... Que en el que pasa que sí, hi ha moltíssima burocràcia a l'hora d'accedir, no? Que també aquesta és una problemàtica. Bueno,
molts estudis diuen que els que accedeixen realment a aquest tipus de bonus són la classe mitjana, perquè són els que tenen el temps i els estudis suficients per comprendre com funciona això i que realment qui necessita més urgentment aquest tipus de bonus i d'ajudes o no saben o no tenen temps per poder fer-ho.
Per la complexitat, que ja van dir que reduirien aquesta burocràcia, no?, i la farien més accessible, però clar, el tema de la complexitat per accedir, això sens dubte sí que és una assignatura pendent. Hem de fer una petita pausa per publicitat, hem de parlar del conflicte per la llengua i de les diferents enfrontacions entre Partit Popular i Vox i la situació també a Gaza i les possibles repercussions en el món i a Espanya i Balears en concret. Com vos deia, 9:26, uns consells, continuen tot d'una.
Ràdio és participació.
Buenos días. La noticia del día va sobre una sensación, una impresión. Las conclusiones de la encuesta de opinión a residentes de la Agencia de Estrategia Turística que ha hecho el propio gobierno. El titular dice que la mayoría quiere menos turistas, menos cruceros, menos coches, menos hoteles, menos pisos de alquiler, todo menos. Pero eso sí, con la misma pasta. Y no sorprende nada de eso, porque es lógico querer todo a cambio de nada. Disponer de todas las bondades del paraíso reconvertido. Alto nivel de vida, cacareado estado del bienestar, todo lo bueno pero nada de lo malo. Sin peros que llevarse al bolsillo. Turismo sin turistas, ciclismo sin ciclistas... Hasta corridas sin toros. Ser lo más sin los restos de la nada. La reflexión pasa por qué hubieran contestado los turistas si se les hubiera preguntado sobre la saturación que les provoca tanto residente balear o incluso cuántos gobiernos preguntan de verdad a sus ciudadanos. Igualito que el CIS, vamos. La conclusión de la encuesta es clara. Si la población ha dicho basta y ese basta coincide con el basta de la presidenta Proença a su llegada al Consolat de Mar... Si en los 2 años que lleva apostado por no crecer sin decrecer, manteniendo ese techo turístico heredado, este pasado julio, el primero en la historia con un incremento de casi cero, todo ese decrecer que se pide en la encuesta se le está pidiendo precisamente a la izquierda de Progreso y Salvadora de antes, que mintiendo que sin tomar medida alguna nos metió a los 17 millones de turistas, sin preguntas, sin encuestas y sobre todo sin una sola respuesta. Y ya mañana, arriba o abajo... Más.
Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado.
Ens apropam a les 9:30, 9:29 minuts. Seguim aquí
al dia, IB3 Ràdio, en aquesta tertúlia on analitzam els temes de l'actualitat amb els periodistes Angie Galvin, Alicia Mateos i el missè Eduardo Luna. Parlam del binomi castellà-català. Recordam, Vox Nacional, en aquest cas, adverteix que si el castellà no es converteix en la llengua vehicular a les escoles, el govern podria quedar sense pressupostos de la comunitat de cara a l'any 2026. Vox manté aquesta pressió al govern perquè pugui reformar aquesta llei. El Partit Popular ja ha anunciat que no passarà algunes línies vermelles i aquesta és una. Primeres impressions al respecte de com aquest tema ha anat evolucionant en el temps, però sí que sembla que ara la pressió cada vegada és major. Angie?
Jo crec que Vox intenta marcar un altre pic perfil en relació al Partit Popular i sap el que li agrada al seu públic, no? Que és el tema de la llengua i de la memòria històrica. I en aquest cas, bueno, el tema de la llengua particularment, Vox sembla que no té memòria, perquè a Balears hem estat diversos mesos sense pressupostos perquè el Partit Popular no ha cedit a la pressió de Vox amb temes lingüístics. I no sé per què hauria de canviar en aquest cas amb aquesta petició de fer el castellà llengua vehicular de l'ensenyament a les Balears. Per tant, jo trob que no, crec que no tindrà efecte aquesta amenaça, perquè de fet el Partit Popular pot governar perfectament amb els pressupostos prorrogats d'enguany, diguem-ne, no? Perquè es van aprovar fa uns mesos.
Sí, jo coincido totalmente con Angie y además añado que esta presión irá más a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, porque ellos tienen que marcar perfil propio. Es verdad que han tenido muchos problemas internos en el partido, ayer lo reconocía el secretario de organización, y bueno, pues tienen que desmarcarse con los temas que además le gustan a su electorado. El PP lo ha dejado claro, que es una línea roja que no van a traspasar, y no lo han hecho hasta ahora y no lo van a hacer.
Yo creo que es la primera vez que vamos a estar todos de acuerdo en esto. O sea, Vox lo que está haciendo, y además esto no es una cosa nueva, o sea, recordemos de dónde viene Vox y cuáles son los hitos estrella. Este es uno, el del tema de la lengua. Jorge Campos lo ha abanderado durante años esta historia. Y al final, yo creo que al final el tema de las lenguas están para unir, no están para separar. La politización de la lengua es una cosa que, por desgracia, la estamos viendo constantemente. Y creo que esto es otro bluff más de lo que pues se intenta un poco, ¿no? Pues para rascar votos, para decir estamos aún aquí, cuando estamos viendo que Vox es un partido totalmente, con guerras internas que no solo no paran, sino que parece que van a continuar, y sin ningún tipo de liderazgo. Entonces lo único que pueden hacer es, de las cuatro o cinco líneas que tienen de refuerzo, pues machacarlas, ¿no? Y como tú decías, a medida que nos acerquemos a 2027, pues más van a estar con esta historia. Yo creo que la presión que pueden hacerle al gobierno en este sentido es más bien poquita, y además creo que el gobierno hace bien. Hay una línea roja. Hay que respetar la lengua cooficial, que es la que tenemos, y lo que sí que hay que hacer es dar oportunidades pues para que todos puedan estudiar, pero
recordem
no
també,
utilizarlo como algo.
Eduardo, que Junts anuncia un pacte amb el Partit Socialista i la resta de partits d'Esquerra per blindar el català, i ho fan amb el projecte de llei d'atenció al client, que obligaria alguns empresaris a poder adaptar també aquesta atenció al client en català. Manca més atenció en català, companys? Teniu aquesta sensació que manca tal vegada un esforç per part d'algunes empreses en tenir aquesta atenció en català?
Bueno, yo creo que esto es un bluff más que ha aprobado esta coalición de nacionalistas y la izquierda, porque las grandes empresas ya atienden en catalán. Tú, por ejemplo, llamas a Telefónica, Endesa, Iberdrola, y todas te preguntan si tú quieres ser atendido en catalán o en castellano. Ya lo están haciendo. A mí me parece que la lengua propia de cada territorio hay que protegerla y cuidarla, pero que las empresas, no sé si eran de no sé cuántos trabajadores...
Però també parlem d'altres tipus d'empreses, que no només serien les grans empreses, que aquestes tal vegada tenen altres recursos.
Bueno, pero está hay un número...
250 treballadors?
Sí, creo que era esto. O sea, no, las pequeñas empresas evidentemente no tendrán que hacer esto. Yo creo que a las que les afecta ya lo hacen, creo.
A mi em sembla una polèmica una mica estèril. Vull dir, jo sóc clarament defensora, sempre ho he dit en públic i en privat, d'afavorir la presència del català a l'àmbit públic, però crec que això no passa per obligar una empresa d'Andalusia, una gran empresa d'Andalusia, a atendre en català, no? O sigui, crec que això passa per promocionar i per donar l'espai que es mereix a l'àmbit públic al català, en aquest cas, als territoris on és llengua oficial. No crec que passi per obligar empreses a fora de l'Estat, perquè de fet crec que quan fas aquest tipus d'imposicions el que genera és més rebuig que no pas interès per conèixer aquesta llengua. crec que quan més orgànic sigui, millor. Això no vol dir que no siguin necessàries lleis per garantir la presència del català a espais com, per exemple, les Balears, però aquí sí que és llengua cooficial i crec que jurídicament sí que té molt més sentit i també sociològicament.
A ver, jurídicament la llengua oficial se tiene que respetar en el territori, tú lo has dicho perfectamente. Si yo tengo una empresa en Sevilla que da servicio a toda España, ¿cómo voy a obligarla a que utilice una lengua cooficial de cada comunidad autónoma? Esto es una barbaridad. Incluso hoy salían en medios nacionales por la mañana que iba a haber pues ciertos, vamos a decirlo, estamentos, ¿no?, privados o que iban a supervisar, ¿no?, que esto se cumpliese. Esto es una barbaridad y es un disparate. O sea, decirle a una empresa de fuera que tiene que atender y que los vas a controlar para que atienda, si no está en el territorio, jurídicamente es un poco complicado.
Esto es fruto de que Pedro Sánchez necesita apoyo para aprobar los presupuestos, porque estamos con presupuestos prorrogados de la pasada legislatura, cuando había otro gobierno. Entonces, pues bueno, necesita apoyo si tiene que intentar contentar a Junts, como sea. Pero yo insisto, las grandes empresas es que ya lo hacen.
Canviant de qüestió en aquest cas, amb una notícia de darrera hora que versa sobre la situació a Israel. Hem sabut que el fiscal general de l'Estat autoritza obrir una investigació sobre els crímens d'Israel a Gaza. El decret permet a l'Audiència Nacional aquesta, com dèiem, apertura de diligències d'investigació que hauran de ser comunicades a la Cort Internacional de Justícia. Ja ho sabeu que aquests darrers dies ha hagut molta polèmica, però per diverses qüestions. No, evidentment per la massacre, que això ja és obvi, sinó també han tingut des de la volta ciclista del cap de setmana. Ja sabeu que el darrer tram va haver de ser cancel·lat per aquestes protestes. Tenim, per una altra banda, Eurovisió, que també ha generat polèmica amb la decisió d'Espanya de no anar-hi, si altres països també, si Israel, perdó, prenia la decisió d'anar. Altres països han pres la mateixa decisió que Espanya, me refereix sobretot a Irlanda, per exemple, i altres que també se sumen en aquesta proposta. Vos demanem primer per aquesta darrera hora, la de la investigació, la del fiscal general de l'Estat, com autoritza obrir aquesta investigació sobre els crímens.
Mira, jo qualsevol cosa que venga de este fiscal general de l'Estat me parece una auténtica barbaridad. Primero porque no tiene legitimidad, la perdió en el momento que le imputaron la comisión de un hecho delictivo y no dimitió. Esto es lo primero. Lo segundo es que esto es otra bomba de humo para centrar la atención en esto y no centrar en los casos judiciales que están asediando totalmente a Sánchez, a su entorno y a la propia Fiscalía General del Estado. Lo tercero es que jurídicamente es una barbaridad, porque hay normas de derecho internacional público que no permiten investigar ciertos tipos de delitos, sobre todo cuando a nivel jurídico internacional ni la Corte Internacional de Justicia ni el Tribunal de Derechos Humanos ha calificado esto como un genocidio, que esto es lo que hay que decir ya de una puñetera vez así en voz alta. Por mucho que las ONGs digan que esto es un genocidio, hasta que no haya un estamento jurídico que lo diga, no se pueden activar las medidas de investigación y de persecución de este tipo de delitos. Por lo tanto, esto al final, otra bomba de humo.
Tot i que un organisme independent de la ONU ho hagi... Perquè ahir teníem aquest mateix debat, no?, sobre el terme genocidi, no?, i abordàvem aquesta qüestió amb els tertulians sobre aquesta comissió independent de la ONU, que sí que ho ha qualificat com a genocidi.
Però és que esta comissió independent de la ONU no és independent perquè no tiene ningún tipo de vinculación lo que hace. Y lo que al final no deja de ser otra ONG más que hace o que da un titular o que hace una calificación de lo que para ellos puede ser unos hechos, cogiendo una definición que la aplican. Mira, hay dos formas de aplicar las definiciones jurídicas. Una es el tenor literal del precepto y otra es la manera teleológica de hacerlo, ¿no?, que es que quería hacer el legislador. ¿Ellos qué hacen? Cogen la literal y dicen, esto encaja con esto, es un genocidio. Pero es que no tienen ni la legitimidad ni tienen la fuerza jurídica para poder darle a eso una repercusión. Por lo tanto, es como si lo dijera yo, que me parece fatal el conflicto y que creo que habría que ponerle fin. Eso es obvio, pero en eso estamos todos de acuerdo.
I si l'anuncia que ha arribat d'un altre interlocutor, no del fiscal general de l'Estat, com tu has dit, és veritat que hi ha una investigació al respecte, com anunci, simplement si hagués arribat de la justícia en general, sense que estigués aquest interlocutor al darrere, ¿vos semblaria igual?
No, evidentemente no. Si aquí la Corte Internacional de Justicia dijera aquí hay indicios de que esto es un delito de genocidio y tenemos que investigarlo, ya tendría toda la fuerza jurídica y ahí tendríamos que decir, bueno, que se investigue. Pero no viene de estos estamentos. Mientras que no venga de estos estamentos, es como decir que tú puedes ser responsable de un delito pues porque lo diga un titular, ¿no? Hasta que no lo diga un juez no eres responsable de nada. Esto es exactamente lo mismo, pero con un mensaje machacón que tiene la izquierda y que ahora interesa muchísimo centrar el foco aquí. aquí. ¿Por qué lo centramos aquí y por qué no lo centramos en Nigeria, en el Congo, en Haití? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto constantemente?
Bueno, jo crec que una cosa és la visió jurídica del món i una altra cosa és una visió, diguem-ne, més de caire social. Vull dir, evidentment no hi ha una resolució judicial que digui que el que passa a Gaza és un genocidi perpetrat per part de l'estat d'Israel, però a nivell social jo crec que podem estar d'acord en que hi ha una massacre.
Sí, però Angie, eres una mujer hiperinteligente. ¿Por qué se machaca tanto con genocidio, genocidio, genocidio? Y no decimos, oye, hay una masacre, ¿correcto? Es que en esto estamos de acuerdo. Es que parece que queremos ponerle la etiqueta para darle como más, no sé, más criminalidad al asunto, ¿no?
Sí, bueno, evidentment sempre hi ha motius polítics al darrere de totes les paraules que se fan servir, no? Però jo crec que sí que és un error veure això com un assumpte d'esquerres o de dretes, perquè, per exemple, de posar un exemple, ben segur que tu estàs d'acord en que la invasió que va fer Rússia a Ucraïna va ser desigual i que és una guerra desigual, i que en aquest cas és una guerra il·legítima i que Rússia va invadir Ucraïna. I en aquest cas, quan varen venir, per exemple, els nens d'Ucraïna, tothom es va posicionar a favor d'Ucraïna sense pensar si era un tema d'esquerres o de dretes, no? O sigui, jo crec que arriba un moment en què el conflicte sobrepassa uns límits en què fer etiquetes d'esquerres o de dretes per estar a favor o en contra del que fa Israel crec que ja és desvirtual el debat. Passa, per exemple, amb Rússia i Ucraïna. Jo no estic a favor de Zelensky, però sí que estic a favor de respectar la vida de les persones d'Ucraïna perquè crec que Rússia exerceix una violència desmesurada en contra d'aquest poble, perquè crec que arriba un moment en què sobrepassa la legítima defensa, que crec que és l'únic argument que pot servir fet servir Israel per justificar aquest atac constant contra la població civil.
Estamos totalmente de acuerdo, però ¿quién es el que politiza el asunto? ¿Quién es el que constantemente... las dos partes, pero sobre todo para mí, al menos, es la parte del gobierno de Pedro Sánchez la que está utilizando esto como banderita, ¿no? Pues para intentar decir, no, los que estén con una parte son de derecha, los que nosotros somos de izquierdas, estamos en el lado correcto.
Y ya no solo eso, sino como tú decías antes, lo está utilizando para tapar los problemas que tiene, los problemas judiciales, los problemas de que no tenemos presupuestos, que no se puede gobernar, que no aprobamos nada en el Congreso, porque es que no tiene los apoyos suficientes. La semana pasada tumbaron la reducción de la jornada laboral. Entonces, la única manera que el presidente del gobierno tiene de colocar su mensaje político y de que se deje de hablar del asedio judicial, de que el gobierno no gobierna, o sea, es que no se aprueba nada, es sacar un tema que es controvertido como es el de Gaza. Yo insisto, es una masacre. Lo que está sucediendo en Gaza es una masacre y a mí me avergüenza que la Unión Europea no se posicione. Yo creo que la historia pondrá de manifiesto el grave error que estamos cometiendo. Pero esto es una cuestión que se tiene que abordar a nivel europeo y con todas las garantías jurídicas, porque como bien explicaba Eduardo, hay dudas de que esto se puede investigar si no se ha decretado todavía que es un genocidio. Entonces, por mucho que Pedro Sánchez quiera marcar el paso y quiera que el centro del debate sea Gaza, él no puede hacer nada. Hace dos semanas, creo que era, o tres, nos convocaba de urgencia una declaración institucional para decir que iba a abordar una serie de medidas urgentes. ¿Dónde están? Es que ya hasta sus socios de gobierno le están diciendo, tiene que aprobarlas. No puede hacer una declaración institucional urgente el día que comienza el curso político, el 1 de septiembre, que estamos a 18 y todavía no se han aprobado. Es que es una tomadura de pelo.
Amb la darrera part sí que estic d'acord perquè prorrogar aquesta aprovació per part del Consell de Ministres al veto a la venda d'armes a Israel crec que no ens deixa en bon lloc a Espanya. Però dir que el govern socialista intenta tapar els casos de corrupció amb el tema d'Israel i de Gaza, llavors seria el mateix que fa Macron, no? Perquè Macron sí que ha adoptat un paper molt important i intentat negociar amb aquesta temàtica i s'ha involucrat. O sigui, jo crec que per molt que passi moltes coses al nostre país, això no implica que no podem xerrar d'altres aspectes que passen a nivell internacional.
Sánchez no intenta negociar nada. Él simplemente intenta decir que Israel es muy malo y entonces vamos a salirnos de Eurovisión. No hablamos, por ejemplo, de otras empresas a las que sí que les compramos armas, empresas que sí que patrocinan festivales muy importantes, por ejemplo, en Cataluña. Se han financiado retransmisiones deportivas, no solo la Vuelta, otras patrocinadas por Israel, y de esto no decimos nada. La Vuelta, a mí me gustaría saber si en lugar de la Vuelta hubiese sido un partido de la Champions, por ejemplo, ¿qué habría pasado?
nada, no, no hubiera pasado
y
nada.
Y luego, como decía Eduardo, es que hay muchos otros países que también tienen conflictos. Y como le dijo Feijóo ayer en el Congreso, a usted también le importaban mucho los saharauis y de repente, un día, sin saber por qué, cambiamos la postura.
Bueno, sí sabemos por qué, porque hubo acuerdos con el rey Hassan de Marruecos.
Sí, pero que no se han hecho públicos. Bueno, Nos enteramos por una carta del rey de Marruecos, porque aquí el gobierno todavía no ha dado explicaciones, que así tenemos como tenemos Argelia y tenemos el tema de la inmigración irregular, que ahora Baleares se ha convertido en la principal vía de entrada. Entonces, en su momento era el Sáhara. Bueno, antes recuerdo cuando dimos la bienvenida a los inmigrantes que llegaron en barco, tal. O sea, vamos cogiendo temas que, según nos interesa, son lo más importante del mundo, pero según nos dejan de interesar, se caen.
I tornant en aquest debat de algunes coses o algunes qüestions humanitàries, com són les guerres, no? I posar-vos la comparativa de Rússia, Ucraïna, ara Israel, Gaza, com en realitat no haurien de ser qüestions polítiques, però la realitat és que ho són, perquè estan ara mateix a un terreny polític i, de fet, estan molt presents. Recordant, per exemple, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ahir, Isabel Díaz Ayuso, amb aquesta decisió de prohibir a les escoles madrilenyes tot tipus d'actes referents a Palestina, a manifestacions. De fet, se va prohibir anomenar els noms dels nins assassinats, perquè deia que això era fer com a polític. O sigui que la realitat és que, tot i que no hauria de ser un tema per posicionar-se políticament, la realitat és que sí, que serveix d'eina política.
Això és molt hipòcrita, perquè després, quan vaig veure, per exemple, notícies d'Hemeroteca, de quan van venir com el mascle del conflicte, la invasió de Rússia a Ucraïna, la Comunitat de Madrid es va volcar, i em sembla molt bé, amb Ucraïna. Almeida va llegir davant de l'ambaixada d'Ucraïna, va llegir noms, cartes de nens de Madrid solidaritzant-se amb la situació que tenien els nens d'Ucraïna, i em sembla molt bé.
Clar, la pregunta és quines suport, guerres sí i quines guerres no.
Clar, el problema en quin està, que el Partit Popular no està còmode amb el conflicte, i de fet les declaracions que han donat els seus líders nacionals són demostra que hi ha una certa incomoditat, perquè tu quan veus les rodes de premsa, els periodistes li demanen als portaveus del Partit Popular i no s'atreveixen a dir que és ni que és un genocidi, o la paraula que volem que vulguis servir, però no estan còmodes amb aquest aspecte, no? Sí que és cert que en Feijóo sí que ha fet algunes declaracions en aquest sentit, però no estan còmodes amb el conflicte. Per tant, la seva pregunta és per què algunes guerres sí i altres no? Per què quan ens solidaritzem amb Ucraïna això no és política, i quan es solidaritzem amb Gaza, això sí que és política.
Todo es política y todo es geopolítica. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando se utiliza políticamente un conflicto, cada parte intenta sacar el rédito. O sea, tan mal está una cosa como la otra, y seríamos unos hipócritas si no lo dijésemos. Lo que pasa es que la prohibición de no hacer actos en favor de Gaza es otro titular, como el de no vamos a permitir que se pasen por España armas que vayan a Israel, cuando sabemos que eso es una barbaridad, porque tenemos la base militar americana derrota, que no podemos controlar qué aviones entran, qué aviones salen, y que además no nos tienen ni por qué decir cuál es el cargamento y cuál es el rumbo. Por lo tanto, todos son, al final, cortinas de
humo. Sí, es que Ayuso hace política con esto también, igual que Pedro Sánchez, totalmente. Está intentando colocar su mensaje, y el mensaje que lanza Ayuso, en mi opinión, no tiene nada que ver con el que dice Feijóo, porque si tú le quitas la palabra genocidio, lo que estaban diciendo ayer en el Congreso de los Diputados de lo que está sucediendo en Gaza, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, era lo mismo, que es una masacre. Lo único que uno no utiliza el término genocidio y el otro sí. Y los dos lo condenaban. Con lo cual, las diferencias yo no las veo. Ayuso, pues sí, ella va más en otra línea de posicionar-se contra Sánchez i marcar su propio perfil político.
9:48 minuts, he de fer una petita pausa per publicitat. Tenc encara dues qüestions més que comentar amb els nostres tertulians. Jo crec que se poden considerar bones notícies. La primera versa sobre l'habitatge. Construcció de 900 nous habitatges de protecció oficial. És una de les darreres notícies de l'Institut Balear de l'Habitatge. I l'altra té a veure amb les escoles. Una nova funda, en aquest cas de neoprè, que el que fa és que els nens, això ha estat un boom, als Estats Units, posin el mòbil una vegada que entren a l'escola, se tanca hermèticament i se suposa que no el pots obrir perquè té un dispositiu que si l'obs se nota. No? Almenys si això seria la solució als mòbils a les escoles, tot i que hem iniciat un nou curs escolar sense la presència d'aquests dispositius. Vos ho contem tot d'una, després d'uns anuncis.
IB3 Ràdio és cultura.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Nou i 51 minuts, continueu aquí al dia a la tertúlia d'actualitat amb Alicia Mateo, Sanji Galvin i Eduardo Luna en aquest repàs del dia, on no podem deixar de banda, com no pot ser d'una altra manera, l'habitatge. Tenc algunes notícies que compartir. La primera és que les execucions hipotecàries sobre habitatge han davallat un 22% aquí a les Illes, que sí que és vera que havien experimentat una pujada, menys com se pot interpretar. Però quasi m'estimo més començar per la notícia optimista. L'Institut Balear de l'Habitatge, l'IBAVI, impulsa en aquests moments la construcció de 900 nous habitatges de protecció oficial i aquesta iniciativa seria aplicable a totes les illes, a tot l'arxipèlag. Ho ha explicat el gerent de l'entitat, que va compareixer al Parlament. Això també ha tingut la seva repercussió, la seva rèplica per part d'alguns grups d'esquerres que diuen que el que critiquen no és la proposta, evidentment, sinó el ritme. Així que faig en voltes una ronda de valoracions sobre l'habitatge de protecció oficial. És vera que se necessiten més, però se pot considerar una primera passa.
A mi me parece el camino acertado, porque si hablas con los expertos te lo dicen todos. La única medida eficaz o más eficaz es construir nuevas viviendas, porque es que no hay en el mercado, es que hay poquísimas viviendas. De hecho, hay inmobiliarias en Baleares que están cerrando porque no tienen producto. Entonces, hay muchísima demanda y muy poca oferta. Hay que incrementar la oferta y ya si hablamos de protección oficial es que es prácticamente inexistente. Entonces hay que empezar a construir viviendas para ponerlas en el mercado y que la gente pueda tener un lugar en el que vivir, porque el tema de la vivienda se ha convertido en el principal problema que tenemos en Baleares. Es que no puede ser que un alquiler medio supere los 1.500 euros. Es que hay personas que no ganan 1.500 euros al mes. ¿Cómo van a destinar más de su sueldo a la vivienda? ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues a personas que se ven obligadas a compartir piso o a vivir en una chabola o en una caravana o, bueno, malvivir, porque tampoco creo que se llame vivir.
Sí, és una molt bona notícia. El problema, com sempre, però no és només d'aquesta legislatura, és sempre ha estat l'entrega, quan es produeix, no? Perquè se triga molt a construir. Quin és el problema? Que els polítics normalment el que fan és prendre mesures que són cortoplacistes, no? Diguem-ne, i que busquen una eficàcia immediata perquè poden treure rèdit polític d'això. Construir habitatge és una inversió a llarg termini. I que Pentura, quan es termina, Pentura, tu ja ni tan sols governes, i és l'altre partit polític qui treu pit sobre aquest aquesta promoció d'habitatges que es va construir, que es va iniciar la seva construcció en una legislatura passada. Per tant, no s'inverteix tampoc massa en habitatge públic perquè no és una mesura que doni rèdit polític immediat, no? I els partits polítics el que el volen és això, no? Sa foto, no? Per tant, és una molt bona iniciativa aquesta construcció d'habitatges. I, com bé deia l'Alicia, jo crec que el principal problema de les Balears és el preu de l'habitatge, perquè ja no és només tenir un sou alt, perquè jo crec que ara la principal diferència és si has heredat un habitatge o no, si tens un lloguer de fa un munt d'anys que pagues molt o poc, que pagues poc. Aquí està la diferència, perquè hi ha gent que cobra 2.200 euros al mes i Pentura paga 1.500 d'habitatge i és una persona que no arriba bé a final de mes. Per tant, ja tenir un sou alt no és garantia de res. De fet, el conveni d'hostaleria d'aquí de les Balears és dels millors que hi ha en tot l'estat. Els sous són alts, però la gent no arriba a final de mes perquè els gastos que tenen mensualment són molt elevats.
Mira, yo creo que, evidentemente, buenísima noticia. Repito lo que dije al principio, la primera parte de una solución es ponerse a trabajar en ella. Yo creo que aquí sí que hay que decir que las políticas que se han puesto encima de la mesa parece por lo menos que lo que intentan es impulsar la solución del problema, cosa que en 8 años no se ha hecho. Y esto sí que lo digo con conocimiento de causa, porque yo llevé además un procedimiento de un tema de desahucio de una casa del IBABI, y cuando nos dimos cuenta, el IBABI tenía más de 150 pisos sin entregar vacíos, que se estaban ocupando, y tardaba una media de 4 años en denunciar al OCUPA.
Que te corrija, Eduardo, aquí se hicieron la pasada legislatura, las tenemos muy cerca, las viviendas del polígono de Levante.
Cierto.
Que eran viviendas de lujo, cero protección oficial. Claro, esa no es la solución.
Pues esto, mira, justo, gracias, porque era la siguiente parte de lo que iba a comentar. Hablabais de que no se puede destinar cierta parte del sueldo, que cómo es posible que una persona con 2.000 y pico euros no pueda hacer una vivienda, pero es que este tipo de viviendas, estas en concreto, los requisitos que te ponen de gestión de riesgo para poder acceder al alquiler es que ganes el triple, claro, del valor del alquiler. O sea, si te están pidiendo 1.500 euros por un alquiler, fijaros el coste, te están pidiendo 4.500 de ingresos. Eso una familia, una sola persona, una monoparental, evidentemente es imposible, pero incluso hay parejas que tampoco. O sea, y ya estamos viendo portales como Gestión del Inquilino, El Buen Inquilino, etcétera, etcétera, que lo que te hacen es un análisis de riesgo para poder acceder a un alquiler. Por lo tanto, o sea, si ya es difícil porque no nos llega el sueldo, si ya encima ponemos trabas en cuanto a la gestión de riesgo que puedas tener para poder acceder, ya es absolutamente imposible.
De res, 3 minuts per parlar d'aquest invent que ara compartiré a pantalla tot d'una i que jo crec que no sé si podria ser una solució, però de veres que la comunitat educativa s'ho pren molt en sèrio, això de reduir l'ús dels mòbils a les escoles. Ha sorgit als Estats Units, és una espècie de funda de neoprè que se tanca hermèticament i d'aquesta manera garanteix que els nins no utilitzen el mòbil durant el període escolar. Després, a partir de les 5, o l'hora que surtin en els Estats Units a l'escola, perquè de fet ja s'està començant a inventar també algunes escoles espanyoles, ja poden activar-ho de nou i agafar el seu mòbil. Aquí ho veus. A més, és que aïlla el mòbil. Com que és magnètica, no només el tanca perquè tu no puguis accedir al mòbil, sinó que tu no rebràs missatges. Si te'l deixes d'encès, vol dir que no sonarà perquè aquest packaging magnètic el que fa és aïllar totalment el dispositiu. ¿Os ha agradat?
Bueno, yo creo que, ¿por qué no le educamos a los niños en que el dispositivo móvil se tiene que coger en ciertas horas y somos los primeros los padres los que cuando vamos a comer a algún sitio no le enchufamos al niño el iPad o el teléfono? Yo creo que es más educación que no ponerle jaulitas a los teléfonos, por mí, ¿eh?
Sí, jo crec que també s'ha d'educar en els nens, però crec que és molt difícil ser pare i ser adolescent actualment, jo ho penso. O sigui, jo penso que gràcies que he tingut una adolescència...
Fora mòbils.
Fora mòbils.
Bé, tu segur que tenies mòbil, però sí, és que l'he tingut fora mòbils.
Sobretot, ja no només en el plan educatiu, sinó també psicològic. Crec que és molt difícil actualment ser un infant i ser adolescent per tots els missatges que reps constantment, i és molt difícil ser pare i decidir a quina edat has de donar el telèfon a l'esteu fill. I jo com a docent i com a professora en de periodisme en el CSAC, que els meus alumnes són ja tots majors d'edat, però sí que m'adono que tenen, per exemple, problemes de concentració, no? O sigui, és molt difícil que puguin tenir una atenció activa perquè sempre estan pendent o d'estar amb l'ordinador o d'estar amb el telèfon, i crec que hi ha tota una generació que han estat, diguem-ne, com a, en mesura d'expressió en castellà, però conejillos de índies, no? Que els han donat el telèfon molt prest i que ara ens hem adonat que hauríem de retrocedir una mica al paper i boli, no?
Alicia, t'agradaria per la teva filla una funda d'aquestes a l'escola? Trobes que pot ser una bona iniciativa en un titular?
Jo tengo la suerte de que mi hija no usa mucho el móvil, la verdad. No celebro que hayamos dado un paso atrás y hayamos vuelto al papel, el boli, el lápiz, que es maravilloso.
Angie, Alicia, Eduardo, moltíssimes gràcies per compartir el dijous amb nosaltres, amb els oients i amb els espectadors. Gràcies a vosaltres. D'aquesta manera, arribam ja a les 10. Repàs informatiu de la mà dels nostres companys i tot d'una encetam segona hora de programa aquí, al dia.